Bon dia a tothom i benvinguts a La Finestra. Avui començarem La Finestra amb l'espai Tal com som. Seguim amb l'Àssum Colomés, que ens informarà de les propietats d'algunes plantes. Tot seguit, Trama, l'espai que ens permet conèixer les diferents entitats de la nostra comarca. A 1:15, l'informatiu, amb Jordi Perelló. Seguirem amb l'Hora del Vermut, una tertúlia conduïda per Jaume Borràs, on es tracten temes d'actualitat. I ara acabarem amb l'espai Tocaferro, on la Núria Borja i en Josep Maria Coll ens posen al dia des del Consell Comarcal del Priorat de les activitats dedicades als joves. Us deixem amb tots vosaltres amb l'espai Tal com som.
Olvidaremos en la vida, no lo olvidaremos, no, no. Nuestro amor primero, nuestros juegos y nuestra felicidad. Aquel cerezo rosa que...
Hola, bon dia. Benvinguts a l'espai Tal com som. No, no és una equivocació. Els oients fidels ja sabeu que aquest és un espai que condueix la nostra companya Rosa Gairal. Però també molts coneixeu una de les seves aficions, que és el teatre. I precisament avui fa l'estrena d'una obra al Teatre Metropol de Tarragona. I clar, lògicament, els artistes el dia de l'estrena han d'estar concentrats i avui no pot ser aquí. Per tant, avui conduiré aquest espai jo mateixa, la Dolors Sallés, i estaran aquí els nostres convidats, que avui són el senyor Antoni Orensans, conegut per tothom, que és el marit de la Minerva Pi, i el senyor Jaume Ramon Calatayud, perdó, que és un senyor, és exferroviari i va estar a l'estació de Marçà durant uns anys, després va anar a Barcelona i ara torna a viure aquí. Doncs bé, aquest matí estarem una estona aquí amb ells comentant algunes coses que em sembla que us agradaran. Bé, bon dia, senyor Antoni Orensans i senyor Ramon Calatayud.
Bon dia. Bon dia.
Bé, ja sabeu que en aquest espai la Rosa sempre us demana una música, quina música us agrada o que trieu una peça musical per escoltar. I bé, per començar, ens podríeu dir quines heu triat, Antoni Orensans?
La Bella Figlia de l'Amore de Rigoletto, que és el final de Rigoletto.
I el senyor
I jo,
Ramon?
El xa-xa-xa del tren, que sembla que va amb la meva professió o exprofessió.
Clar, molt bé. Doncs bé, ara, així, per trencar una mica el gel, posarem la cançó aquesta del xa-xa-xa del tren.
Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá del tren qué gusto da viajar cuando se va en express pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. De lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el express, al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren.
Bé, li porta molts records aquesta cançó?
Home, que me'n recordo, professional no, però de la meva joventut sí. Bueno, la joventut ja una mica elevada ja, quan sonava aquesta música per tot arreu.
I que li agradava ballar?
Pues no.
Això acostuma a
parlar. És el que he tingut uns conflictes amb la dona, perquè la meva senyora és molt bailarina. I jo res, he ballat sempre a la força perquè no tenia més remei, però des de jovenet ha d'estar aquí, he deixat de ballar perquè ara sí que ja no puc, no n'he après, cada dia ho fa pitjor.
No, això del ball també és una cosa que s'ha de portar una mica dins, no? Que ha de sortir. Bé, a veure, dels anys de joventut, Antonio, quins records teniu? Ho recordeu com una època... Bé, suposo que sí, que és molt bona, no? Però sempre hi ha, a cada època de la vida, penso que hi ha uns records que et queden com a més marcats, no? Que et frapen més. Hi ha algun record així que us hagi frapat més?
Sí, de fet, jo, una època que tinc uns records boníssims, són des de l'any 61 al final del 64, que els vaig passar a Alemanya, o sigui, i allò, conèixer un altre país, anar aprenent una altra llengua, conviure amb una altra gent de la que havia conviscut aquí, doncs va ser un canvi, una cosa que em va ajudar a madurar bastant dins del que cap.
I el senyor Ramon?
Pues jo el que recordo que em va impactar molt és quan vaig vindre aquí a Falset, perquè era quan vaig marxar de casa. Vaig marxar de la casa paterna i vaig vindre aquí i em vaig trobar sol. I vaig tindre unes grans amistats, encara les conservo després de 50 i pico d'anys. Encara són els meus amics d'avui. Això ho recordo amb molt carinyo. Després hi ha hagut moltes més coses a la vida, però vaja, aquesta és la que recordo perquè va ser la meva emancipació de la família. I m'ho vaig passar molt bé.
I tot i haver estat aquests anys a Barcelona, hem anat mantenint aquestes amistats aquí?
I tant, sí.
Que ha anat venint sí. Sovint?
Home,
o no?
Com que tenia els sogres aquí, ara ja no viuen, però sí, veníem pues, dos o tres vegades a l'any, sempre. I n'hi ha alguns que ha sigut molt una amistat molt leal, molt continuada sempre.
Sí, sí.
Això que diu el Ramon de l'emancipació, jo també va ser una de les coses que recordo que amb la meva estada a Alemanya, que també va ser marxar de casa, i en un lloc completament desconegut, amb un idioma completament desconegut, i coneixent algú, però vaja, sense en aquell moment allà amb no grans amistats, em vaig fer de molt bones, però... va ser l'emancipació, el trencar aquella cosa que t'unia a tot, ja no només a la família, sinó al país, l'idioma, tot plegat.
Perquè quan va marxar ja coneixia l'idioma, o no?
No, en tenia ni idea. O sigui, ara el dia que vaig arribar a Alemanya vaig pensar que tenia que aprendre alemà, però ràpidament, i sort que llavors ja parlava francès, que em va treure del problema que tenia aquell dia, i després em va continuar durant mesos, el francès em va treure del problema de treball laboral, inclús feia d'intèrpret amb els mateixos espanyols, i amb un encarregat de la secció on ja estava, a través del francès, però això va durar 4 mesos, 5, perdó, al cap de mig any ja ho feia, però amb alemà.
Déu-n'hi-do. I ara es veu potser com una cosa molt normal, no? Que el jovent vagi a fora, sigui a través d'estudis d'Erasmus o bé per qüestions de treball, però en aquella època no era tan corrent que la gent marxés tan joves, no?
Era l'època de la emigració a Alemanya, dels espanyols a Alemanya. Jo vaig anar amb passaport de turista, o sigui que a mi quan em parlen de tots aquests emigrants que tenim per aquí ara, que han vingut amb passaport de turista i que han vingut com han pogut, jo vaig ser un d'ells. Amb la gran diferència, naturalment, que jo l'endemà d'arribar tenia papers a la butxaca, tenia el permís de treball, el permís de residència, ho tenia tot, perquè aleshores Alemanya era obligatori. O sigui, no hi havia ningú que pogués contractar, ni que s'atrevís a contractar ningú sense haver passat per l'Arbeitsamt, o sigui, a l'INEM, l'equivalent a l'INEM d'aquí. Ningú s'hagués atrevit a contractar algú sense tindre'l amb les condicions legals.
Però abans, com ha comentat, la migració era més per qüestió de treball, d'anar a guanyar un sou, que més que per estudis. Llavors...
Sí, la meva migració va ser de no sé, allò de dir, bé, doncs me'n vaig i me'n vaig anar.
Coneixo una cosa nova.
Sí, me'n vaig. Trenco tot i me'n vaig. A veure què passa, ja tornaré. Tornar sempre hi soc a temps.
Clar. No hi ha èpoques a la vida que això potser sí, es pot fer, no? Potser s'hauria de fer una mica, perquè a vegades s'agafen unes inèrcies, unes rutines, i també és bo, no? Sí, fer aquests trencaments i tenir unes experiències diferents i noves que també ajuden a créixer.
Sí, són les vivències les que després et van fent, que vagis agafant experiències i fer-te gran potser una mica més aviat.
Clar, has d'agafar unes responsabilitats que això segur que t'ajuden a madurar. I què en pensen del jovent d'ara? Pensen que és prou atrevit, que tot ho volen com a molt més segur?
Jo tinc molta confiança amb el jovent d'ara. El jovent d'ara està molt preparat. Sempre hi ha grups marginals, però sempre hi han sigut i sempre s'han causat problemes. Jo els veig que són capaços de tirar endavant el país este millor que el que l'han fet naltros. Jo estic segur que d'això.
Molt bé, quina nota d'optimisme.
I tant.
Això està molt bé.
I tant.
I el senyor Antoni Orensans, què pensa?
Sí, bé, que de joventut, això d'aquests quan trencant tot, sempre n'hi ha hagut. El que passa que abans, com que no existia la droga, com que no existia una sèrie de coses que no feien perdre la raó a la gent, aquest és el que... Jo crec que el principal problema és aquest. Abans podies agafar, doncs, què et diria jo, beure't 4 cerveses de més i s'havia acabat perquè l'endemà no passava res. Actualment, aquests malalts de drogadicció, perquè jo considero que són uns malalts de drogadicció, perquè igual que a mi em va costar moltíssim deixant de fumar, i és una cosa que sembla que no tingui importància, encara considero més difícil per la gent que s'han enganxat amb altres coses. Com ens vam enganxar a fumar? Per fer l'home, per fins a grans. Com s'han enganxat aquests amb l'altre? Doncs per la mateixa raó. Aquest és el principal problema que jo tinc. Però que jo veig. Perquè jo crec que després arriba un moment que la gent, quan tenen una edat que es van fent una mica més grandets, tenen ja unes responsabilitats, hi ha moltes coses que les deixen sense adonar-se. Ja ho han trencat tot. I crec que és el que passarà.
Però han observat si el jovent creix o es veu ja una persona com a més madura ara o abans? Perquè una mica el que comentava abans, no?, de les experiències que s'han tingut, d'aquests trencaments que s'han fet, de les responsabilitats que s'han hagut d'adquirir. Ara potser hi ha jovent que fins als 30 anys potser està a casa. I clar, és ben bé que les circumstàncies ara no afavoreixin gens aquell jovent pugui marxar més aviat. Però per una altra part, a vegades dona la sensació que potser hi ha jovent que li costa més de madurar perquè ha tingut les coses més planeres. Heu observat alguna cosa d'aquestes o considereu que no?
És totalment cert, això. La gent d'abans, nosaltres, jo vaig marxar de casa als 19 anys i em vaig haver d'espavilar, i com jo, molts, ja, perquè vaig entrar a la Renfe, l'altre se'n va a Alemanya, el que sigui, gent d'aquesta edat. Avui en dia, això que acaba de dir vostè és veritat, que fins als 25, 26, 30 anys estan a casa. Jo tinc nets que ja un ja té 22 i que no li diguis de marxar de casa, que aquell està allí.
I també el que passa que abans, com que en l'època que nosaltres érem joves, creixíem de moltes coses, o sigui, amb poca cosa disfrutàvem, ens ho passàvem bé, teníem que buscar coses per passar-nos-ho bé. Ara, com que tenen de tot, en tot moment, no, des de petits, fill, no ploris, els caramels, les xutxes, els xiclets, els no sé què, totes aquestes coses, a nosaltres això ens ho teníem segons com que guanyar. Ara no, els hi donen. I això vol dir que no han tingut que fer mai, arriben als 30 anys, estan a casa i no han tingut que fer mai ni l'esforç, ni de pensar, ni de comprar-se les coses, perquè molts d'ells encara la roba els hi compra la mamà. Aquest és el problema, que maduren estan, més tard.
Estan ben formats, jo crec que la majoria estan ben formats i que...
Intel·lectualment han tingut unes formats, possibilitats de formar-se més.
Sí, estem d'acord, se'n sortiran millor.
És una garantia.
Se'n sortiran millor, indiscutiblement, però és que costa molt més.
I parlant de nets, que abans ha comentat el senyor Ramon que tenia nets, com és la relació, quina relació tenen amb els nets com a avis, nets?
Home,
creuen que és planera, que és fàcil, que els hi és fàcil connectar amb ells, o hi ha un abisme generacional que els hi costa molt d'entendre segons quines actituds o segons quines postures?
No, jo els comprenc molt bé. El que passa és que quan eren petitets jo disfrutava molt amb ells. Jo, quan veníem aquí a Falset, pujava de l'estació amb el cotxe, anava a buscar l'estació i pujava cantant. I quan els baixava, que marxaven, pujava jo tot sol plorant, de que marxaven els nets. Avui en dia és al revés. Quan venen baixo plorant i quan els marxen... Sí, però vaja, tot això, la relació és bona. Bona, està a cert punt. Un noi de 22 anys no pensa com jo en moltes coses. Per tant, jo d'entrada ja margino la discussió, no vull discutir amb ell.
Li respecta, exacte, que ell pensi d'una altra manera.
Si ell pensa d'aquesta manera, dic què faré jo, si li dic que no, que jo no penso així. S'entablem una discussió sense motius, doncs no, ja el deixo. I a vegades que ells diuen, home, avi, què penses tu? Home, tu pensa que l'avi, abans de ser avi, ha sigut com tu. I moltes d'aquestes coses que tu fas les he fet jo i sé les conseqüències, però vaja, en definitiva la relació bona.
Molt bé.
Els meus, com que són molt petits, que els dos més grans tenen 4 anys, encara no hem arribat a veure les diferències generacionals. Ells veuen a l'avi i jo els veig amb ells, doncs com una cosa molt llunyana, encara que estiguin molt a prop. O sigui, és allò que no podem ni discutir ni molt menys.
Clar.
Perquè no, amb crios de 4 anys, d'un any i de 2 anys, no pots discutir. L'únic que pots fer és disfrutar els d'ells.
I tant, i que val la pena, no?
I val la pena, i tant.
Bé, que els dos estan jubilats... Fa sí, alguns anys ja, no? Que jo, estan jubilats els dos.
Jo ja en fa 11.
I quan es van jubilar, què, van notar un buit? Els va fer com a front pensar que havien d'afrontar una jubilació? O hi va haver ja una preparació i es van anar mentalitzant per quan vingués aquesta jubilació, a veure com la conduïen, no? Com s'hi sentien?
A mi no, a mi me va vindre bastant de cop. Va ser quan l'empresa que treballava jo, la Renfe, va fer reestructuracions de plantilles i jo, de ser el més jove de l'oficina, vaig passar en un moment a ser el més gran. O sigui, es van jubilar tots els meus companys, vaig quedar jo allà, que era el jefe de l'oficina aquella, i tots els que em van vindre eren xavalets de 20, 22, 23 anys i jo ja m'anava a prop dels 60. I
I llavors, que ja quan li va venir la jubilació, ja en tenia moltes ganes.
Quan va venir la jubilació, sí. Vull dir, el teu moment s'ha acabat i passa a una altra situació. I de moment me va costar, però com que vivia a Barcelona, me feia unes grans caminades per Barcelona. Vaig anar després a la universitat, a les aules obertes de la universitat, i allí m'ho passava la mar de bé, també.
Ah, molt bé.
Sí. Que...
I què era, per aprendre algun...?
No.
O sigui, anava com a oient?
Com a oient. A Barcelona hi ha les aules obertes de la gent gran, uh-huh. I allí vas, i allí igual te parlen de televisió, d'economia, de tot, bé...
No anava per una matèria determinada, anava el que hi havia.
Deien, doncs el dia tal parlarà el professor de la universitat tal, de tal cosa. I
molt bé.
Anaves allí, sí. Estava molt bé. És una de les coses que jo trobo a faltar aquí, això. M'han dit que a Tarragona i a Reus també ho fan.
Sí.
Doncs mira, ara ho tenim a propet.
Bueno, però ara em dedico a jugar a la petanca i...
També està bé, també està bé.
Cada cosa al seu moment.
Sí. I l'Antonio què ens diu?
Jo m'ho vaig anar preparant, m'ho vaig veure vindre, i com que tota la meva vida l'únic que he sabut és treballar, vaig començar a buscar-me feina.
Molt bé.
O sigui, i vaig començar a buscar-me feina primer fent hort, em van deixar un hort per fer-ho, i quan vaig veure que m'agradava me'n vaig comprar un. I des de llavors no deixo d'anar cada dia a fer, no de pagès, perquè pobres pagesos, si haguessin tingut el que faig jo, s'haguessin mort tots de gana. Però com a mínim m'ho faig bé, m'ho faig, i mira, i tinc l'obligació d'anar-hi cada dia. I ben a gust i ben tranquil, i crec que va ser un encert, senzillament.
Molt bé. Bé, ara, perquè no digui que no li posem la seva música, el senyor Antonio Orensans ens ha demanat la Bella Fila dell'Amore, però el meu italià no és que sigui del Rigoletto. I ara l'escoltarem.
Ogni saggezza chiudesi nelle gaudio la bella mano tanto cercate voi signore la rosa brutta abbracciami amore ardente
signore indifferente mi piace tanto l'altro
non ti può sposare
ne voglio la
parola amabile figliuola
però ti basta ancora
ne voglio la parola
amabile signora
ne voglio la parola.
Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto solle tu puoi. Le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpito.
Bé, realment aquí s'ha creat una pau escoltant aquesta música, que l'has triat perquè recorda... Tens algun record d'aquesta música? O...
No, realment potser és una de les coses que a mi que no m'agradava l'òpera, perquè encara que no hi entenc gens, doncs va ser la que em va iniciar que m'agradés. Potser Rigoletto va ser una de les primeres òperes que vaig veure a la televisió i va ser una de les coses que em va interessar. I després vaig llegir uns llibrets de, sobre òpera, i hi ha un moment amb aquesta peça que estàvem escoltant que estan cantant quatre alhora, no hi hem arribat amb aquest, estan cantant quatre alhora, cada un pel seu costat, i és una cosa que a mi em té meravellat veure'ls com tots alhora canten la seva, el seu tema sense equivocar-se i sense barrejar-se. És una de les coses que sempre m'ha tingut tan sorprès i tan... No sé com explicar.
Molt bé. I de l'època actual, hi ha algun invent, o no, que no sigui d'ara tampoc, però algun invent doncs, dels últims anys que us hagi sorprès més? O si no dels últims anys, doncs de la vostra vida, de durant la vostra vida?
Jo encara me'n faig creus de veure els avions, i sobretot aquests últims, l'Airbus aquest europeu, per exemple, veure aquell munt de tones de ferro volar. Encara són aquella de les coses que dic, és trencar la gravetat d'una forma tan sorprenent, i amb aquesta força, és una cosa que encara em té cautivat, encara me'ls miro i dic, com pot ser?
Sí, sí, realment impressiona,
Sí. O bé un vaixell d'aquells que pesen 200.000 tones i que dius, jo tiro una pedra a l'aigua i s'ensorra, com carai no s'ensorra allò?
Sí,
són coses que encara em sorprenen cada dia.
I el senyor Ramon?
A mi n'hi ha moltes coses que dius, com és això? Però una de les que em vaig... Hi ha dues coses. Una que em vaig pactar més és la televisió. La televisió, quan vaig veure jo a Madrid, a la calle d'Alcalà, que hi havia allí com un saló, hi havia un televisor com este, que es veia molt, molt més malament. I vaig dir, però com pot ser això? Encara feien programes de proves, encara no feien un programa. Allà em vaig pactar. I com a descobriment, la penicilina, per descomptat, el doctor Fleming. Això és el que només parlaves al treball, a tot arreu parlaves del descobriment de la penicilina.
Sí, no, realment en pocs anys hi ha hagut uns canvis tecnològics impressionants, Molt bé, i a veure, passant doncs ja una mica alguna notícia així més actual, precisament aquesta setmana una de les notícies que hem pogut sentir és el que es prohibirà doncs fumar als llocs de treball. Què en pensen d'aquesta notícia?
Jo ho trobo molt bé, jo he sigut un gran fumador, però ho trobo molt bé, que es deixi de fumar... Allí on hi ha una massa de gent no s'ha de permetre el fumar, no sé. La gent és lliure de fumar on li doni la gana, menys em molesti els altres.
Molt bé.
Això és el que veig jo, els trens. Jo em pensava que els trens mai s'aconseguirien, perquè, escolti, quan pujaves de mora en aquells vigarillos que no veies el del davant de fum que feia, i ara vas al tren i, escolta, és una meravella. Ja li dic que jo he sigut fumador, però empedernit.
Però cal respectar els que no fumen, oi?
Clar, naturalment.
Estem d'acord, Dan, el que jo crec que és molt difícil el que la gent deixi de fumar completament. Això és pràcticament impossible.
Home, no se'ls demana que el deixin completament.
Una cosa són les prohibicions.
Se'ls demana que no molestin els que no volen fumar.
No, estic d'acord completament. Ara que hi ha molta gent que li costa un gran sacrifici, però vaja, quan t'hi has acostumat a dir aquí no puc, jo he sigut un gran fumador. I a dins de casa, a dins del pis, no he fumat mai.
Ni quan fumava?
Ni quan fumava. Jo tenia molt clar que dins de casa no tenia que fumar.
Déu-n'hi-do, doncs, el sacrifici.
O m'anava al carrer, sortia, m'anava al sòtano, m'anava allà on podia, però jo a dins de casa no fumava. Si tenia ganes, naturalment, no me n'estava perquè em marxava. Fumava el cigarret i tornava a pujar el cigarret, o els 10 o 12, els que fossin necessaris. Bé, llavors tornava a pujar. I crec que és el que es té que fer, respectar els altres. Ara, deixar de fumar ja és més difícil.
Sí, però déu-n'hi-do de les campanyes que s'estan fent darrerament, no? Perquè mira, aquí precisament amb una notícia que sortia, no sé si era, doncs mira, dimarts, no? Que diu que el tabaquisme genera una despesa de sanitària de 550 milions anuals. Vull dir que déu-n'hi-do, no?
Jo penso una cosa, si no ens morim, per, si deixem de fumar i no ens morim per, no deixar, per deixar de fumar. Si, no, si la, la lluita contra les malalties va amb, amb tanta força, la lluita contra el càncer, el no sé què, l'altre, 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 o sigui, les investigacions van amb un ritme tan accelerat, com, amb quines condicions arribarem a més vells del que som, en primer lloc?
Oh,
i tota aquesta despesa que es produeix pel tabaquisme, llavors es tindrà que fer la mateixa despesa o més per la gent gran que estan vivint amb unes condicions de vida que potser no són les més adients.
Però penso que és el que s'hauria de promoure és viure amb qualitat.
Amb qualitat de vida, qualitat, exactament.
El que no, tampoc no està bé és criminalitzar d'aquesta forma que es criminalitza els fumadors. No, fumador, dir-li, escolti, si vostè vol fumar, fumi, però no té que molestar a mi que no vull fumar, sí. O marxo jo o marxa vostè.
I el que no podem fer per una altra banda,
però
és com vam fer...
criminalitzar perquè un sigui fumador, sabem que és una droga que costa molt, jo ho sé per experiència.
No, ho sabem per experiència, com no podem fer com vam fer a Anglaterra, que els fumadors els deixaven per operar els últims, o sigui, passava al davant tothom que no era fumador. I el fumador, la llista d'espera, vostè és el culpable de tindre aquesta malaltia, doncs vostè s'esperarà o moris. Això tampoc ho podem fer, criminalitzar d'aquesta forma.
Sí, sí. Bé, i on està avisant l'Albert que tenim el temps exhaurit i per tant doncs, aquesta conversa així tan entretinguda i que bé, jo m'hi he sentit molt bé, doncs l'hem de deixar aquí. Si un cas, en tot cas, un altre dia ho sento, no haver pogut posar també tota la...
Me l'escoltaré a casa encabant.
Molt bé.
No té massa importància.
Bé, doncs per fins això... aquí... Fins aquí l'espai tal com som i esperem en una altra ocasió també retrobar-nos en aquest programa i això i poder continuar conversant amb gent gran que té molta experiència i que ens pot dir moltes coses de les seves vivències.